Són les 6 de la tarda. Bona tarda, novament us parla Ignasi Miranda. Almenys 5 morts i més d'una vintena de ferits és el resultat provisional del xoc d'un autobús de viatgers a Avilés, a Astúries. El vehicle ha topat frontalment contra una columna de formigó d'un viaducte a la variant AI-81 en direcció a Gijón, a l'altura de Parque Astur. L'autobús, un servei del Consorci de Transports d'Astúries, estava operat per l'empresa ALSA. Cobria la línia Cudillero-Avilés-Gijón. L'accident s'ha produït cap a 2:15. El vehicle ha quedat totalment destruït i la columna s'ha incrustat gairebé fins a la tercera fila. Canviem de qüestió. La directora general de Treball del govern espanyol, Concepción Pascual Lizana, ha presentat la dimissió després d'assumir la responsabilitat d'haver signat l'expedient del vistiplau per al nou sindicat denominat Organització de Treballadores Sexuals, OTRES. Així ho ha assegurat al final de l'executiva del PSOE el seu secretari d'Organització i ministre de Foment, José Luis Ábalos. Recordem que el 4 d'agost el Butlletí Oficial de l'Estat publicava la constitució d'aquest sindicat de prostitutes després que la Direcció General de Treball comprovés que reunia suposadament els requisits legals. També us comentem que el titular del jutjat número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona, veu desproporcionades i perilloses algunes actuacions a l'Institut de Secundària Pau Claris. És per això que ha citat a declarar com a investigats 3 agents de la Policia Nacional que hi van participar. El jutge havia admès 2 querelles per l'actuació policial en aquesta escola. Ahir diumenge va tenir lloc la celebració pels 425 anys de la creació del Bisbat de Solsona. Una hora abans de la celebració, una multitud de fidels van començar a arribar a la capital del Solsonès en autocars i cotxes particulars. A la tarda es va fer l'Eucaristia amb la presidència del president de la Tarraconense, l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i concelebrada pel bisbe local Xavier Novell, entre altres bisbes, i també centenars de preveres. Al final de la celebració, el bisbe Xavier Novell va destacar que l'aniversari és una ocasió per mirar ahir conscients del present i també amb els ulls posats en el demà. L'Eucaristia va acabar amb el cant Poble de Déu, Església de Solsona, un himne creat amb motiu dels 400 anys del bisbat i que ara s'ha recuperat. Va intervenir a l'orgue Valentí Miserax. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el primer programa del Mirador de l'Actualitat aquesta temporada. Ens acompanyaran 4 experts que analitzaran els problemes que està tenint el Papa Francesc després i abans també de la visita a Irlanda. Un d'aquests membres del col·loqui és Lluís Serra, secretari general de la Unió de les Religiosos de Catalunya i germà marista, que ens ofereix avui, abans del Mirador, el pensament del dia.
El recent viatge apostòlic del Papa a Irlanda, per una sèrie de conjuntures, es preveia complicat. Ho ha estat, i molt, per 3 motius. Les profundes ferides obertes a l'Església irlandesa, especialment, encara que no solament pel tema dels abusos sexuals, la repercussió indirecta dels escàndols a Pensilvània, que han causat estupor i s'han difós fa poc, i per l'aprofitament d'aquestes situacions per part dels seus adversaris, l'instrument dels quals més visible està l'arquebisbe Carlo Maria Viganò, amb una llarga missiva en la que demanava que el Papa renunciés el seu càrrec acusant-lo d'encobridor. Benet XVI i Francesc s'han compromès a fons contra la pederàstia. La carta de Viganò no tracta de defensar les víctimes, sinó d'utilitzar un tema tan escabrós per dinamitar la figura del Papa Francesc. Han aflorat a la superfície les clavegueres del Vaticà, com en els temps medievals. Una lluita de poder davant un Papa que vol reformar l'Església, començant per la Cúria, tasca que comporta dificultats immenses. Aquí es barregen molts temes i interessos. Els problemes de Viganò amb el Papa troben en aquest document una manera d'ajustar comptes. L'impuls reformista de Francesc, les seves constants denúncies contra el clericalisme, la seva postura favorable a atendre els immigrants que arriben a Europa, les seves posicions sobre l'abolició de la pena de mort, les seves definicions sobre la família i l'ecologia. Els seus adversaris no li ho perdonen. Francesc està en el punt de mira.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen gairebé 7 minuts de les 6. Salutacions del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem temporada per al nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. I comencem anunciant-vos, potser ja ho heu vist a la web de Ràdio Estel o a les xarxes socials, ampliant durada. Us acompanyarem fins uns minuts abans, fins aproximadament 5 minuts abans de 6:45. Això és el Mirador, i en aquesta primera edició volem analitzar el ressò del que ha estat el viatge més difícil del pontificat de Francesc, el d'Irlanda, a Dublín, on presidia, ara fa uns dies, l'Encontre Mundial de les Famílies. Comentarem les peticions de perdó pels abusos a Irlanda i arreu del món, comesos per sacerdots i persones vinculades a l'Església, així com també l'allunyament d'infants nascuts de mares solteres, uns fets, unes corrupcions en les quals també l'Església Catòlica s'ha vist malauradament implicada. En la mateixa línia intentarem desvetllar el context d'una carta ja coneguda aquests dies, la de l'arcabisbe Carlo Maria Viganò, que va ser nunci a Washington entre els anys 2011 i 2016, una missiva en què acusa el papa d'encobrir i silenciar els abusos del cardenal nord-americà Theodore McCarrick, i fins i tot demana la renúncia de Francesc. En tornar d'Irlanda, el pontífex va dir que el text parlava per ell mateix i assegurava que no en comentaria res. Però encara hi ha novetats més d'última hora. Avui, a la predicació de la missa matinal a la casa de Santa Marta, el papa ha subratllat, a partir de l'Evangeli del dia, el desig d'escàndol i de divisió només pot ser contrarrestat amb el silenci i la pregària. Molts analistes veuen aquí una referència implícita a una segona carta de Viganò que es coneixia precisament ahir. El context suposadament calculat i coordinat de la primera missiva de l'arcabisbe Viganò és un dels elements més comentats. Tot això arriba, a més, després d'un estiu en què, entre altres reflexions, es feia públic a finals de juliol un missatge del papa en què demanava perdó per no haver actuat amb prou diligència en una altra onada de casos d'abusos, els de Pensilvània, també als Estats Units. Intentarem trobar llums a aquest problema que afecta l'Església i tot el món. Ens acompanyen avui, d'una banda, Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Sempre benvingut. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. També saludem Vanessa Batista, que és secretària de la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. Ha participat en l'Encontre Mundial de les Famílies a finals d'agost a Dublín, a Irlanda. Vanessa Batista, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies també. Saludem d'altra banda Lluís Serra Llançana, marista, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Jorge Martínez, professor de la Universitat Abat Oliva. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Tenim una pregunta del dia, la primera de la temporada. Ens la presenta, com sempre, la Ruth Carballudo. Ruth, bona tarda i ben tornada.
Bona tarda, ben tornats a tots. El papa ha actuat bé aquests dies quan s'ha referit als abusos sexuals? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, ha recordat el seu compromís per erradicar-los i ha demanat perdó. Com a segona opció, sí, però tindrà molt difícil gestionar la crítica interna que rep. I com a última opció, no, tot i que dona la cara, no concreta què farà.
Gràcies, Ruth. Podeu votar fins a 7:15. El programa s'acaba una miqueta abans, però fins a 7:15 podeu votar a radioestel.cat entre una d'aquestes tres opcions. Bé, per començar a comentar l'actualitat, potser els faig un plantejament general, i és que el papa està vivint moments difícils per una realitat que sembla evident que existia, que és una certa crítica interna dins l'Església i que ha esclatat, per dir-ho així, amb la difusió d'una carta de manera molt calculada, molt premeditada, coincidint amb la seva visita a Irlanda, que ja era difícil per la qüestió d'abusos que hi havia hagut també allà. En fi, tot és una qüestió que va una mica sobre el mateix, no? Aquesta contaminació que ha existit en l'Església i que cal erradicar. La qüestió és de quina manera i també què pot fer el papa davant aquesta situació, la carta de Viganò. Si vol començar el doctor Aragonès, però vaja, els altres, si no, és igual.
Ara, jo diria que aquí el que s'ha posat en qüestió una mica per part de l'arcabisbe Viganò, personatge curiós, de dir d'entrada, perquè és que és així, vull dir, no, jo he dit moltes mentides, aquest senyor, al llarg de la seva vida, va ser desposseït de la
condició d'anunci.
D'anunci a Washington, i després, ja anteriorment, Benet XVI el va llançar cap a Washington per donar-li un lloc, allò que diuen els vaticanistes, amoveatur ut amoveatur, no? O sigui, patadeta fora, ell no hi volia anar, va explicar una història de son germà que tenia, que estava allà, que havia tingut un ictus, no sé què. Resulta que el seu germà i ell no es parlen perquè havia hagut un problema d'herències i el seu germà havia dit que ni el cuidava ell, ni l'havia vist, ni res. O sigui, és un personatge curiós, És un personatge curiós que, bueno, la llàstima és que és arquebisbe i molt ambiciós i també que, home, un bisbe que es posa tan frontalment contra el papa, això no pot quedar aquí. Jo crec que aquí l'autoritat també i el dret canònic haurien d'intervenir per dir, escolti, miri, un bisbe té que ser obedient al papa. I si agafem el concili des de la primera línia fins a l'última, quan parla dels bisbes sempre diu i en comunió amb el papa, i en comunió amb el papa. Escolti, vostè no està en comunió amb el papa. És més, vostè el critica, el bescanteja, tot. O sigui, algo s'hauria de fer. Jo crec que es farà. Però, bueno, mentrestant, com deia el papa aquest dematí, he recortat abans, sí. Pregària i silenci.
Davant l'intent de difondre l'escàndol.
Sí, però, bueno...
Per cert, se li han descobert en aquesta carta algunes incoherències, com, per exemple, que es veu que va participar ell, Viganò, en un homenatge a Theodore McCarrick, després
sí.
dels suposats moments d'encobriment que denuncia del papa. Bé, en tot cas, tot plegat...
Però, si tot és una...
Es veu, no? Clarament.
O sigui, és fals tot això. O sigui, ell explica coses que després s'han desmentit. I ho ha desmentit Benet XVI, i ho ha desmentit el papa Francesc. Uh-huh. I si estigués viu Joan Pau II també ho desmentiria. O sigui,
també Benet XVI sabem que ha desmentit a través del seu secretari la suposada implicació d'ell mateix del papa emèrit en aquesta carta, que evidentment no ha tingut res a veure.
I és més, aquesta carta va ser enviada, la primera, va ser enviada o donada a uns periodistes perquè la publiquessin el dia que el papa acabés la conferència de les famílies a Dublín. Bueno, això és Nocturnidad y Alevosía, que es diu. Vull dir,
es va publicar tot just abans, el dia que viatjava.
I els periodistes van guardar la carta i la van publicar amb el pacte que havien fet amb el Monsenyor Vigueró. És a dir, tota una història, en fi, fosca, eh?
Sí, sí.
Diria, per trista, part d'aquest personatge, que Déu el tingui la seva glòria, eh?
Bé, és viu, eh? Però, no.
Sí, sí, però, ja, però ja quan es mori, que Déu el tingui la seva glòria.
Bé, doncs després de tot el que ens ha comentat Salvador Aragonès sobre Carlo Maria Vigueró i la carta, algun comentari més sobre la carta i entrarem també en altres qüestions de fons, si vol.
Jo Jorge Martínez. Simplement faria el que el Papa demana, no? O sigui,
silenci i pregària.
Ampliaria el silenci i la pregària al respecte. I sí que diria que el que pot portar dins aquest silenci o aquesta plegària té a veure amb que permet que algú dins l'Església, perquè ara no és qüestió de dir que en Vigueró no és a l'Església o no és algú que estigui caient o hagi caigut en quelcom que nosaltres no puguem caure, no? O que molts a l'Església hi cauen, no?
Sí, en aquesta manca de sentit de comunió, no?
Exacte. Sí, i en aquesta tendència a confondre l'Església amb un club en el que un està ascendint cap al poder, no? Que a algú li pot passar, no?
Uh-huh. Aquest carrerisme, sí, que diu el Papa Francesc moltes, exacte, vegades, i el queixar-se per no haver suposadament vist satisfetes les seves ambicions.
Uh-huh. Sí, bueno.
Sí, aquestes coses. Tornem una mica al mateix, no? Aquesta és l'essència, la causa de tot plegat,
aquest,
no?
Aquest cop diuen els italians, parla per la ferita, no?
Sí, sí.
Parla per la ferida, no?
Per la ferida que suposadament té. I és cert que certes ambicions o aspiracions poden ser legítimes humanament, però evidentment l'Església no és, com deia ara Jorge Martínez, un club o una professió en què les persones doncs aspiren a arribar al capdamunt. Lluís Serra?
Bé, jo diria que la comunió amb el Papa sempre ha d'anar d'acord amb la veritat i amb l'amor i amb la llibertat, no? Tenint en compte això, jo diria una qüestió que és el que em crida atenció. El Papa sempre ha fet la selecció dels viatges apostòlics, s'ha d'admirar molt, s'ha d'observar amb lupa, perquè no busca viatges populistes fàcils i tot, sinó que a vegades comunitats bastant petites, com ha anat a Àsia i altres llocs, hi va. És a dir, selecciona molt bé els viatges. No és per rebre aplaudiments, sinó per enfortir el testimoniatge de la gent, no? Així com els sínodes. Els sínodes no han de fugir conflictes. Dos temes, per mi, dels més difícils, dels més difícils que té l'Església, que és la família, l'Església i la societat. La família i els joves...
Ara, els està afrontant. Són els dos sínodes del Papa Francesc.
És a dir, afronta els temes. I anant a Irlanda ara, doncs, perquè li ha tocat a Irlanda, com li pot tocar en un altre moment a la Jornada Mundial de la Joventut, no? Tocava a Irlanda perquè estava programat així. Irlanda és un tema altament conflictiu perquè l'Església ha tingut una presència i un poder enorme, Irlanda, i qui té el poder té les tentacions d'utilitzar-lo malament, com és el que ha passat. I aquí ja es veuen moltes coses, no? Però aquí conflueixen aleshores dos elements que fan que la presència d'Irlanda sigui molt més conflictiva, que és el tema de Pennsylvania, que surt d'Estats Units. Estats Units hi ha un sector important afrontat amb el Papa. Mirem, per exemple, últimament, per dir només últimament, eh? Primer ja va tenir un enfrontament amb Trump quan volia fer, o ha fet, el mur amb Mèxic, que recordareu que va dir en l'avió. Eh?
Sí,
i Trump ara és president.
No se li pot dir cristià.
No és qualsevol, eh? Sí, sí. Vull dir que és el president. Sí. Aleshores, i després, també el tema de la pena de mort. Als Estats Units hi ha molts estats que la pena... I el tret del catecisme, com l'autorització de pena de mort, no?
És una altra de les notícies contrària d'aquest estiu, important,
no?
També. Sí.
El tema de l'ecologia, que perjudica molt determinades empreses que no respecten la natura. És a dir, hi ha uns enfrontaments molt forts amb els Estats Units amb aquest tema. Aleshores, surt de Pennsylvania... Surt de Pennsylvania, que si és realitat, com sembla, és molt seriós, però, és clar, què vol solucionar? Quan surt aquesta notícia és per atacar el tema pederasti o per utilitzar-lo per desprestigiar en un moment conflictiu com a presència a Irlanda. I el tercer punt, Vigueró, per mi, és com la punta de llança, el que es veu de tot un fenomen de resistència eclesial a les reformes a la cúria, tot el poder del clericalisme, la denúncia del poder és molt clara, de fet, i aleshores jo penso que també estan aprofitant ja en un moment que ja no volen suportar més aquests canvis. Veiem, per exemple, quan va tenir el segon any que va felicitar el Nadal a la Cúria, que va dir tots els pecats que es podien cometre a la Cúria. Tot això és molt fort. És a dir, no estan acostumats a coses aquestes.
A sentir un papa que sigui tan planer, tan transparent a l'hora de...
I, per tant, aleshores, què estem jutjant? Estem jutjant el tema pederàstia eclesial? S'està utilitzant el tema pederàstia eclesial per dinamitar l'autoritat del papa i per a veure si se pot ensorrar? Què s'està buscant? Aquest és el tema que el fa pensar molt, no?
I tant. Bé, Vanessa Batista ha vingut sobretot per comentar la seva experiència a Irlanda. Segurament aquestes qüestions que surten ara a la taula han estat d'alguna manera presents, però vostè va viure l'ambient, no?, del que va ser l'encontre mundial de les famílies, amb més de 500.000 de persones a la missa el 26 d'agost, i bé, totes les previsions desbordades. Què destacaria? També de les coses negatives que s'han pogut notar, potser aquesta...
Manca de previsió.
Manca de previsió, també, errors d'organització, però també la realitat de la societat irlandesa, que fins fa pocs anys era 100% catòlica i ara ha canviat una mica, això també.
Bueno, de fet, una de les proves bastant clares que hi ha als mitjans de comunicació és que els carrers eren buits.
Fixi's.
És a dir, estava tot ballat, tot superprotegit, però no hi havia ningú. Uh-huh. Els que estaven, doncs, eren gent que anàvem. Uh-huh. Tant a les conferències com a les trobades del dissabte com al diumenge. Llavors, clar, no es pot estar tot arreu. I aleshores, clar, no podíem cobrir, diguem-ne... Érem els mateixos que saludàvem el papa, però corrents havíem d'anar, doncs, al lloc assignat. Uh-huh. Això sí, inclús comentaris, no? Estàvem en una cafeteria fent un cafè i uns deien, però on van aquests, no? I duien, doncs, uns nois amb la bandera irlandesa i la bandera del Vaticà, no? I dient, però què fan aquests? Uh-huh. Doncs per ells era, doncs, força xocant.
Ha perdut imatge l'Església a Irlanda. Ho comentàvem ara fa unes setmanes.
Sí.
Ja sabem que la imatge no ho és tot, no? Però diu molt també sobre la presència i l'eficàcia evangelitzadora.
Però reprenent, doncs, tota aquesta temàtica, jo crec que les paraules de la missa el diumenge del papa, ell les va escriure, com diuen, de puño i letra, perquè no hi hagués cap confusió de traducció. I si ho va dir en castellà o en espanyol, doncs ho va dir perquè és la seva llengua i és amb la que se sent identificat. I segur que no hi havia cap problema.
Sí, sí, certament.
I tal qual ho va dir, a veure, tots ens vam quedar esparverats, no? Perquè deies, ara no tocava el jo confesso, no? Vull dir, i tot un plegat et deixa anar tot això, no? Que dius, ostres, que valent.
El jo confesso amb contingut, en aquest
totalment,
cas.
Totalment, totalment. No, i la veritat és que va estar força aplaudit.
El papa ha estat molt clar, evidentment, en la denúncia dels abusos. També es referia a una altra perversió coneguda a Irlanda, com és aquests nens robats, així ho va dir, i afronta el tema de cara. Ara la qüestió és l'eficàcia, perquè la tolerància zero està molt bé i cal potser aconseguir que d'aquí uns anys estiguem parlant, doncs, de la no existència d'aquesta perversió, almenys de manera tan... amb focus tan nombrosos com els que hi ha hagut. Ja sabem que no afecten tota l'Església, ni tots els sacerdots i tots els religiosos, però és una realitat que ha existit i existeix.
És que tancar els ulls tampoc no és la solució. És a dir, no dir, aquí no ha passat mai, no ho podem dir.
No
ho podem dir, ni tampoc ens podem jugar per ningú. Ha arribat un moment, doncs, que si ha passat s'ha de solucionar i ja està, i quan abans millor.
Fem més comentaris sobre Irlanda i la projecció pública del papa, Jorge Martínez, Salvador
Bonés. Jo volia dir que... vas anar amb l'avió del papa, tu?
No vaig tenir l'oposició.
això els periodistes. Ell anava com a delegació de la família. Sí.
Ah, vale.
No es preocupi.
En representació de...
Jo pensava que anava com els periodistes.
No, de cop tampoc.
No, jo el que vull dir és que... I després ho va repetir el papa el dilluns, em sembla que va ser... el papa va dir que va sortir d'aquest viatge molt content, perquè ha trobat una Irlanda en perspectiva de futur, la fe irlandesa en perspectiva de futur, cosa que es diu, ja s'ha pagat, això ja ha passat pàgina. Allà on hi ha hagut tanta fe com és a Irlanda, tants sants i tanta...
Som més capaços de superar això,
això
no?
Queda, això queda. La història està allí. Vull dir, i les persones, doncs, transmiteixen totes aquestes coses. Per tant, el papa va sortir animat. Per tant, jo, doncs, me crec aquestes paraules de que va sortir animat en el sentit de que han millorat les coses allà. Estaven fatal, doncs, han millorat. I, bueno, tot això també fa que aquest viatge... I, a més, no va ser un viatge només per la pederàstia. Cuidado. Va ser un congrés de les famílies, allò.
Sí, sí,
i el papa va parlar molt de les famílies i aquella tertúlia que va tenir a l'estadi, aquell que té un nom raro, no?
El dissabte al vespre.
El dissabte
cas,
al vespre i tal, que les famílies...
Croc Park.
Eh?
A Croc Park era.
Sí. A Croc Park, sí. Ha sortit ja el nom. Gràcies.
Ha sortit la xuleta. I llavors, doncs, vull dir, tot això, va dir, bueno... Per què, per exemple, per què no bategeu els nanos quan, a poc després de néixer, no? I per què no els ensenyeu la senyal de la creu? Vull dir, tot això és una catequesi que, vull dir, aviam, és que tot això té res a veure amb la pederàstia, tot això té a veure amb la família i els testimonis de les famílies que van anar allí, li van presentar i tot això. Vull dir, per a mi hi ha aquesta part, diríem, de la família que, desgraciadament, els mitjans de comunicació en parlen poc, no, en parlem poc. I perquè, doncs, vull dir, bueno, perquè no bategeu els nens, doncs, no és una gran notícia. Llavors, va, més notícia és, vinga, embolica,
liu, ja sabem, sí.
Pederàsties i aquestes coses, no? Llavors, per tant, jo crec que hi ha aquesta segona part de les famílies, que m'agradaria que tu diguessis alguna cosa, que també, vull dir, és molt positiu, tot això.
Com s'ha viscut el que és la dimensió familiar d'aquesta estada del Papa a Irlanda?
Ja des del Congrés. Perquè en el Congrés es van tocar temes interessants, és a dir, des del testimoni d'una família de Síria que va haver de fugir amb una patera i tot el periple que va haver de passar amb camps de refugiats i de més. Després també el tema de la pacificació de l'Ulster, perquè es commemoraven els 20 anys de la pacificació. Vull dir, tampoc no fa tants anys que no es tiraven trets.
Certament, sí, sí.
Llavors, doncs... També la sincronia o la pacificació entre les famílies, no?, de la persona que ha perdut algú i el que ha matat algú. Uh-huh. És a dir, s'han tocat temes difícils. Nens de la guerra, també, un dels testimonis, no?, de com anaven a l'escola i tal qual anava a l'escola amb una pistola al cap i o vens amb nosaltres o et matem. I haver d'explicar, doncs, tot el que van passar. I quan finalment fugen, resulta que els acusen de rebels i, bueno, o sigui, ha sigut dur.
I després la gran qüestió, evidentment, de la defensa que l'Església sempre fa de la família, fonamentada en el matrimoni, i també amb el ressò de la Moris Letizia. No ens hem d'oblidar que fa 2 anys sortia aquesta exhortació, que precisament també ha estat motiu de certa crítica interna al Papa, no?, des d'alguns sectors. I segurament estem donant voltes, no?, i van repetint-se alguns temes.
Mm-hmm.
Sí, Jorge Martínez.
Sí, jo voldria subratllar simplement com aquesta... aquest mode d'actuar que té el Papa, no?, que quan sembla que la nostra mentalitat veu un problema, ell mostra que d'allà es pot treure quelcom positiu per la fe, no?, que la fe no neix de la institució, perquè Irlanda el que s'ha vist amb aquests anys és que era una institució, l'Església, i ha anat perdent rellevància, no?, o sigui, importància social... també degut a això que es pregunta Elliot, no?, qui ha estat primer, la humanitat que han donat a l'Església o l'Església que han donat a la humanitat, no? De tot hi ha, no? Però el Papa és curiós perquè d'allò que sembla un vall de llàgrimes, sense negar que és un vall de llàgrimes, dona un camí, no?, i dona uns instruments per fer camí i per fer via allà on un diria, bueno, aquí el que predomina és l'escàndol o lo negatiu, no?, o el diable. I a mi, en aquest sentit, m'interessa molt la carta que ha escrit el poble de Déu, que segurament parlarem,
sí.
perquè realment allà ens dona unes idees molt interessants, jo crec.
Aquesta carta adreçada al poble de Déu és la que es referia sobretot al tema de Pensilvània, ho recordava el germà Lluís Serra. Sí, comentem si els sembla aquesta carta, que també no és que hagi provocat elogis unànimes, la carta, perquè també alguns sectors li diuen al Papa, bé, però actuem més, no?, també. Potser no, ja està bé la denúncia, però hem d'actuar més. Lluís Serra, no sé si era la carta que volia comentar.
Bé, en la carta aquesta hi ha una cosa que és molt important, que és el demanar perdó. I demanar perdó s'ha de situar amb... Per exemple, jo situaria una experiència que vaig tenir quan hi va haver el jubileu de l'any 2000, estava a Roma. I Joan Pau II va fer uns capítols de perdó en moltes àrees, en molts àmbits de la cultura i de tot el que havia passat, no? I jo recordo que a Roma hi havia, en alguns sectors, autèntica resistència al Papa demanant perdó perquè això significava pels fidels que és, o sigui, que l'Església es pot equivocar, hi pot haver errors, hi pot haver coses que han de demanar perdó. Aleshores, estem afeblint la fe de la gent, és a dir, una fe que sigui una fe immadura, una fe sense... I en aquest sentit, demanar perdó no és qualsevol cosa en aquest context. Eh? És un tema que això és important veure. Clar, que estem parlant de, quan es diu el tema pederàstia i tal, s'està parlant de 50, 60, 70 anys, eh? No està parlant de 5 anys últims. Eh? Mm-hmm. És a dir, que això és un tema important. La segona cosa, també respecte a un tema que està aflorant, hi ha hagut un estudi que s'ha publicat, ahir mateix a Vanguardia en feia ressò a les pàgines de religió, sobre el 2010-2050 la població mundial i que les tendències religioses van a l'augment i les tendències, diguéssim, d'ateisme van en disminució. Eh? Per tant, potser hauríem de veure una mica què està passant i potser donem per suposat coses que s'estan fent córrer. No? I després la tercera cosa és que quan parlem de família, l'Església presenta un model de família, però és que en la societat hi ha ara un munt de models. Aleshores, no és tan fàcil, diguéssim, fer una proposta d'un model en una confluència d'una gran diversitat de models, alguns i altres es contraposen. No? Aleshores, amb aquest tema, el tema ja en ell mateix, el tema família, sense mirar tots els altres temes conjunturals que s'han afegit, és un tema d'una gran complexitat i que quan el va convocar el Sínode de la Família, dic, quina patada calenta ha agafat ara convocant aquest, perquè ho és. I després, clar, en surt l'exhortació postapostòlica, l'exhortació
postsinodal,
i aleshores, sobretot el capítol 8è, el tema, per exemple, que han volgut, si la comunió dels divorciats i tal, és a dir, hi ha hagut una oposició d'alguns sectors quan ell aplica el criteri del discerniment.
Uh-huh. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el germà marista Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia i també secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, també la secretària de la Delegació de Pastoral Familiar de Barcelona, Vanessa Batista, el periodista Salvador Aragonès i el professor de la Universitat Abat Oliba, Jorge Martínez, són aquí en el Mirador, avui parlant de la situació que viu el Papa Francesc, de moltes dificultats. Fem una breu pausa, passa un minut i mig de 6:45. Us recordem que el Mirador des d'avui dura fins a 5-4 minuts abans de 6:45, i que el diari del Papa, també aprofitem per dir-ho, aquest informatiu que us acompanyava a aquesta hora aproximadament, passa a 7:45, després de les vespres de Montserrat. Una breu pausa i continuem.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El Mirador de l'Actualitat.
Passen 3 minuts de 6:45. Seguim en la recta final del col·loqui d'avui, on parlem del Papa Francesc i les dificultats que està tenint actualment, amb Vanessa Batista, Salvador Aragonès, Lluís Serra i Jorge Martínez, en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel. A la pregunta del dia, que ens ha recordat abans la Ruth,
hi ha tres respostes. El papa ha actuat bé aquests dies quan s'ha referit als abusos sexuals. D'aquestes tres possibles respostes, la més votada està sent la primera. Sí, ha recordat el seu compromís per erradicar-los i ha demanat perdó, 56%. 22% sí, però tindrà molt difícil gestionar la crítica interna que rep. I un altre 22%, que no és una minoria desconsiderable, precisament, no, tot i que dona la cara, no concreta què farà. Bé, vostès què dirien? Que el papa ho està fent bé? Evidentment, per molt bé que ho faci, no solucionarà ell sol aquesta problemàtica, però bé, està donant les pautes, com a mínim.
Bueno, jo em referia, m'ho voldria referir, el que vas llegir un dia en un diari laic, que va dir que el papa no controlava això, no controlava aquestes coses. Jo no estic d'acord.
Vostè creu que sí que està controlant el papa actual?
El papa ho està controlant, i el papa ha fet passos endavant molt, molt, molt complicats.
El que està fent a Xile, per exemple, no?
El Xile. El Xile es va dir una cosa i després es va desdir quan va saber quina era la veritat.
No ha tingut problema a reconèixer els...
O sigui, jo crec que el papa ho està fent bé. Dius, home, sempre totes les coses són millorables. Però jo penso que aquesta és la línia adequada. És a dir, tolerància zero. En el clero i
en els abusos i en els encobriments.
I en els abusos
també.
I els encobriments. Tolerància zero. I això ho està fent bé, perquè tot el que està sortint, doncs avui dia a les diòcesis se'n van als tribunals de justícia i ho denuncien. Quan surt un cas, van a la justícia i després hi ha la justícia canònica, no? En fi, jo penso que aquestes coses, això ha calat fondo, I avui dia teniu... Mira, avui he llegit precisament... Hi havia un diari nord-americà que es queixava de que en el funeral que es va fer per l'areta...
Franklin, sí, sí, Franklin, areta Franklin.
El bisbe, que devia ser metodista o anglicà, no sé, devia ser, però...
En cas d'església reformada, sí.
L'església reformada, perquè portava un collaret i una
de
cosa vermella i tal... Diu, bueno, quan va saludar a la cantant aquesta tan famosa, joveneta, diu que li va posar la mà per la...
Sí, sí.
Diu que li va posar la mà per la cintura i li va tocar el pit. I llavors diu que això ja és un escàndol. Bueno, escolti'm, jo crec que ja ens estem sortint de mare una mica, no? Però, vull dir, hi ha una sensibilitat tremenda als Estats Units, sobretot en aquest tipus de coses, no? Van sortir el Me Too i totes aquestes... Però, vull dir, a mi em sembla un excés el que s'està proposant de fer, I de... Jo crec que el papa ho fa bé.
Doncs queda clar, algun comentari més sobre això, sobre l'actuació del papa. També Benet XVI va impulsar la tolerància zero, no ho hem d'oblidar.
Sí, sí, jo crec que el papa actual té una continuïtat gran amb Benet XVI i a més es preocupa de que es vegi, perquè sempre que fa una intervenció pues, el cita, o sigui, i també a Joan Pau II, perquè no es percebi que hi ha un trencament. No? Jo, a mi em sembla que el papa en això el que està fent és un testimoni de fe, bàsicament. És algú que ja ho va dir quan el va entrevistar l'Espadaro, no? Us recordeu en aquella entrevista tan interessant? I li va preguntar com es definiria i va dir un pecador, no? Que ha estat salvat per Déu, no? Que ha trobat a Crist. I jo crec que és el que fa, és el que recorda sempre, no? Que sigui quina sigui la circumstància, hi ha camí i hem de fixar-nos en què ens permet caminar i que la gent vegi, pugui reconèixer Crist també ara, en el present, no? En aquesta església absolutament ferida.
Bé, dos comentaris més, Lluís també, Serra.
Veuria també que per què l'església rep tanta crítica o tant... Primer perquè ho ha fet, o fa. Ho ha fet. Vull dir, això, si no ho hagués fet, suposo que en principi no hi hauria...
Si a l'Església no hi hagués hagut abusos o encobriments...
Però hi ha una altra cosa, perquè l'Església té un gran avantatge que a vegades és un inconvenient per aquestes coses. El gran avantatge és que té una jerarquia, un cap de tot el món. Uh-huh. En canvi, altres religions, altres contextos, altres societats, si ataques un punt, no sabries si aquí atacar, perquè és el tema que passa a la família. Les famílies, en l'àmbit familiar, és el que més abusos es produeixen en el tema de pederàstia. Per tant, només és un problema eclesial, és un problema social, també. Això és una qüestió. I després, perquè aquí entren temes que s'estan barrejant i s'haurien d'analitzar a fons. Per exemple, es vincula amb el celibat sacerdotal, es vincula amb homosexualitat. En algun país, per exemple, el Sàlia s'ha dit que s'hauria d'anul·lar el secret de confessió. És a dir, és un tema d'una enorme complexitat i que, vull dir, no és només a dir, ja està, hem demanat perdó, no, és que hi haurà un munt de moviments sobre aquests temes i que és interessant.
I que caldrà articular bé, efectivament, des del sentit de comunió i d'unitat, com deien vostès. Vanessa Batista, potser amb algun ressò d'Irlanda, que és el tema que l'ocupa més a vostè. Algun comentari més que vulgui fer? Perquè ens queda molt poc temps.
Sí, ens queda molt poc. Doncs, a veure, reprenent això que deia el pare Lluís, doncs sí.
Germà Lluís.
Germà Lluís, sí. Perdó.
Tranquil·la.
El germà Lluís. És que ens coneixem de fa molts anys.
Sí. No passa res.
A l'apreci personal que hi tenim. Doncs, a veure, es van tractar temes importants com la violència domèstica. Uh-huh. Es van tractar temes com el col·lectiu gai i lesbiana, per exemple. Es van tractar temes de l'abús en tots els àmbits. I això també va crear molta controvèrsia, el que era el Congrés en si.